Llimpiolot, professionals de la neteja, patrocina la salsa brava de l'esport.
Us ho hem explicat a l'informatiu, el Girona B i el Manresa han empatat a dos en el partit que tenien pendent i la lluita per l'ascens directe a segona federació continua oberta. Ara l'Olot es manté com a segon classificat i ara només és a dos punts del primer. David Planella, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Què tal, bon dia.
Això què implica, David? Vol dir que l'Olot encara té possibilitats de pujar directament?
Bé, vol dir que la lluita està una mica més viva, no? Continua sent molt complicat, no ens hem d'enganyar, però segurament una mica més possible ho és, perquè ahir si el Manresa hagués guanyat ja se n'hagués anat, si el Girona hagués guanyat s'hagués posat també en la lluita i hagués depengut també d'ell mateix per quedar primer, hauria sigut un tercer actor en aquesta lluita per l'ascens directe, i amb l'empat, que era el resultat que més ens convenia a nosaltres, doncs el Manresa no s'acaba d'escapar perquè, com dius, és a dos punts i l'Olot, per tant, es manté allà alerta, no? Sempre tenint en compte que si fins ahir el Manresa tenia dos partits pendents, ara encara en té un. Aquest partit pendent correspon a la jornada que el Manresa ja va descansar, en canvi l'Olot descansarà a l'última jornada. Però bé, com a mínim, la cosa està més viva, està més oberta i podem somiar a veure si l'ascens directe pot ser possible. Ara bé, només passa per l'opció que l'Olot ho guanyi tot, és a dir, els tres partits que té els guanyi tots tres, i que el Manresa, que en té quatre, almenys punxi en dos, i punxar en dos vol dir un empat i una derrota. Si aquesta combinació s'acaba produint, l'Olot seria primer i pujaria directe, però insisteixo, tot i ser una mica més possible, continua sent molt, molt, molt difícil.
Clar, perquè David et volia preguntar, seria viable, tenint en compte l'equip que té l'Olot, la situació del Manresa, sent que numèricament i en futbol pot passar de tot, però en la situació actual, tal i com estan els dos equips i amb els que s'haurien d'enfrontar, tindria alguna possibilitat que això passés?
És a dir, matemàticament és possible, però llavors hem de ser realistes. Potser el més complicat és que l'Olot guanyi els tres partits. És a dir, clar, ja podem anar mirant el Manresa, que si l'Olot no fa la feina no servia de res. Per tant, jo crec que el missatge que s'ha de donar, sobretot de vestidor cap endins, és nosaltres anem a fer la feina, intentem guanyar aquests tres partits que queden i després veurem, no?, si els altres resultats ens acompanyen o no. Però ara mateix l'Olot ha de mirar per ell mateix, pensant en aquest possible ascens directe com a possibilitat més remota, però sobretot com a possibilitat més real, pensant en ell mateix en el play-off, perquè l'Olot ha d'acabar bé la Lliga per arribar amb plenes garanties, en plena forma, a la promoció d'ascens, on es jugarà a pujar a segona federació. Per tant, jo crec que, tot i que les matemàtiques puguin sortir, el que ha de fer l'Olot és això, mirar-se ell mateix, millorar el que ha de millorar, trencar aquesta mala ratxa. La setmana passada, ara en parlarem, va fer un primer pas per mirar de trencar-la i intentar guanyar aquest diumenge el primer d'aquests tres partits que té.
Perquè què és el que ha de millorar l'Olot, David, segons el teu criteri?
Bé, l'Olot ja fa setmanes que té un problema a les dues àrees, no? Li costa marcar gols i n'encaixa. Això d'encaixar-ne ja ho ha fet durant tota la temporada, ha sigut l'assignatura pendent que ha anat arrossegant durant tot el curs. En canvi, el que ara potser ens sorprèn més és que ens costi tant marcar gol, no? Fruit de la pressió, fruit del moment de temporada, sempre quan arribes a aquestes alçades de temporada i t'hi jugues tant, veus la porteria més petita. Però bé, l'Olot té davanters de la talla de Sergi Arrant, de Jordi Xumetra, de Kilian Villaverde, de Ferron. Té jugadors que qualsevol altre equip de tercera voldria tenir, i aquesta efectivitat l'ha de mirar de recuperar. Primer, que aquests jugadors recuperin la confiança, i després que tot el grup, que tot la resta de l'equip també els acompanyin. L'altre dia vam veure Ot Serrano, migcampista, fer un pas endavant, marcar el seu primer gol amb la samarreta de l'Olot. És important que tothom acompanyi en aquesta faceta golejadora, però aquest és el principal problema que hem de solucionar. I llavors és el problema, sobretot, de confiança, no? L'Olot ha de recuperar la dinàmica positiva i ho farà si recupera aquesta moral, aquesta autoestima que ha anat perdent a les últimes setmanes. La destitució de Carbó va fer mal al vestidor. Carbó tenia amics, tenia jugadors amb qui havia teixit una relació molt, molt directa, molt propera, i ara Mànix Mandiola ha d'intentar que l'equip recuperi aquest somriure damunt del terreny de joc. I com dic, l'altre dia contra l'Hospitalet ja vam veure un Olot seriós damunt del camp, un Olot que Bueno, és cert que va poder encaixar més d'un gol, també en va poder fer més d'un, per tant, continua havent-hi aquesta doble faceta a millorar, l'atacant i la defensiva, però contra un molt bon Hospitalet, un rival complicat i a fora de casa, un empat no va estar malament, no? La llàstima és que arribem tan apurats a final de temporada i ara necessitem sumar de 3 en 3 més que no pas d'un en un.
David, tu comentaves que és possible, però que és molt complicat, que l'Olot pugui superar tots aquests obstacles que li venen ara per pujar directament. Fem una mica de radiografia dels equips que han de venir, per exemple el d'aquest cap de setmana. Què ens en pots avançar?
Sí, queden 3 partits. L'Olot en juga 2 a casa i 1 a fora. El proper és aquest diumenge a les 5 a casa contra el Sant Andreu. La setmana següent anirem al camp dels Sants, que s'hi juga la permanència, està en plena lluita per salvar-se. És un camp petit, dimensions reduïdes, gesp artificial, per tant camp complicat on s'haurà d'anar a batallar. I l'última jornada per l'Olot serà la penúltima per la resta, a casa contra un Vilassar que segurament ja no s'hi jugarà res perquè no tindrà opcions d'arribar al playoff. Per tant, el partit més complicat, sens dubte, a priori, és el d'aquest diumenge, perquè arriba un Sant Andreu que està en el millor estat de la temporada, porta 4 victòries consecutives. Des del canvi d'entrenador, l'equip va com un tro i està realment consolidat en zona de playoff, i això que quan va arribar Xavi Molista a la banqueta estava fora de les 5 primeres places. Ara està tan bé que fins i tot el Sant Andreu ja ha renovat Xavi Molist, i fa 5 setmanes que ha arribat a la banqueta del Sant Andreu. Imagineu-vos com és el futbol, eh? Fa una mica més d'un mes el Sant Andreu canviava d'entrenador i ara ja l'ha renovat per una temporada més, passi el que passi, no? Per tant, sembla que ha agradat i que està funcionant. Xavi Molist, per cert, tècnic gironí a la banqueta del Sant Andreu, que no tenia equip aquesta temporada, i arribarà en plena forma. I és un equip que, evidentment, pot ser un assaig de playoff el partit d'aquest diumenge, perquè el Sant Andreu hi serà pràcticament segur a la promoció d'ascens. L'Olot, el més possible és que també hi sigui, i per tant o a semifinals o a la final es podrien arribar a trobar aquests dos partits. Pot ser, doncs, un bon assaig.
Ara, precisament, David, et volia preguntar, no? Evidentment, la millor opció, matemàticament possible però poc probable, és que es pogués pujar directament, però s'haurien de guanyar aquests 3 partits, el Manresa hauria de punxar amb 2. Si això no és així, aleshores, quines possibilitats hi ha a partir d'anar a un play-off de poder acabar assumint la pujada?
Les possibilitats es redueixen en el sentit que el play-off és llarg, és a dir, estem parlant d'un play-off primer a Catalunya i després un últim partit a l'Estat. Primer hi ha un play-off a Catalunya entre els 4 equips catalans que juguen al play-off. El segon s'enfronta al cinquè i el tercer s'enfronta al quart en unes semifinals a partit únic i a seu neutral, en un camp neutral. Aquí el que té avantatge és el que queda més amunt a la classificació, perquè en aquests partits hi sol haver sempre molta igualtat i per tant els empats solen ser resultats freqüents. Si hi ha empat es va a pròrroga, però si al final de la pròrroga continua havent-hi empat no es va a penals, puja el que la Lliga hagués quedat millor classificat. Per això és important quedar segon, és a dir, clar, si no podem quedar primer, i això ho remarcava Mandiola l'altre dia, hem de ser els millors després del Manresa, hem de quedar segons perquè aquest és un avantatge que, ostres, pot ser determinant, en una promoció d'ascens. Per tant, primer s'hauria de superar unes semifinals a partit únic contra un altre equip català, després la final també a partit únic a seu neutral igualment contra l'altre equip català que quedi a la lluita, i el guanyador d'aquest playoff de Catalunya s'enfrontaria al guanyador d'un altre playoff d'un altre grup de l'Estat en un punt indeterminat de l'Estat que no sabem perquè no s'ha fet públic, per tant a seu neutral i també a partit únic, i també amb aquest avantatge, és a dir, si l'Olot queda segon a la Lliga i guanya el playoff de Catalunya, s'asseguraria jugar aquest playoff estatal contra un equip de la resta de l'Estat que hagués quedat per sota de la segona posició. Per tant, no serà un sorteig pur en aquesta última eliminatòria, sinó que també s'aparellaran equips que hagin quedat més ben classificats contra equips que hagin quedat més mal classificats. Continua sent molt important el fet d'haver quedat segon a la Lliga.
No voldria posar aigua al vi, però amb aquest panorama és força complicat, no? Ara quan hem vist la radiografia he pensat, mare meva, o sigui, clar, i a més quan vas a partit únic, evidentment tu jugues tot i un mal dia i la pressió que hi ha també és molt alta, és complicat.
són finals, ni mai més ben dit, no hi ha xarxa, vull dir que al final has de guanyar aquestes finals i són tres finals que has de guanyar. És el camí que has de seguir si no quedes primer. El format aquest any jo trobo que estava bé premiant el primer lloc, perquè qui queda campió de Lliga crec que és just que ja pugi directament. Altres anys havia de jugar també la promoció. Tenia aquella famosa eliminatòria de campions contra un altre campió, si us recordeu, d'un altre grup de l'Estat. No sempre l'Olot la va poder guanyar. En les dues promocions que va jugar, la primera la va perdre contra l'Elx i l'Icità i va haver d'anar a jugar un playoff més llarg, que va acabar contra l'Arandina a l'estadi, i la segona participació en un playoff per pujar a segona B amb Calderé a la banqueta sí que va guanyar aquesta promoció de campions contra l'Sporting de Gijón. Ara s'elimina aquest playoff de campions, ara el campió puja directe, això està bé, però clar, els altres equips ho tenen més pelut, més complicat per pujar de categoria, perquè el playoff és enrevessat, i tot i que no són eliminatòries anada i tornada, que això encara ho faria més llarg, es perd aquella màgia del playoff de jugar a casa. No tindrem un playoff a Olot amb el que això representava, la graderia plena, no? Sempre són les millors entrades de la temporada, ve gent a l'estadi que no ha vingut durant l'any, es crea un caliu especial. Això aquest any, en cas de jugar el playoff, no ho tindríem, perquè l'afició s'hauria de desplaçar on es jugués aquest playoff.
Parlàvem de Manix Mandiola, no? L'entrada i el canvi d'entrenador, que ha suposat, evidentment, doncs, moviment a tots nivells, a nivell de l'equip. Ara dèiem, tenim un resultat del passat cap de setmana, però tu com veus l'equip? Perquè normalment quan es fan aquests canvis, i ara ho parlaves del Sant Andreu, per exemple, s'intenta fer un revulsiu per intentar acabar assumint l'objectiu que un voldria. Tu com veus l'equip amb aquest canvi d'entrenador? Un cop hi han jugat un partit. Sé que és poc, però clar, és que només en queden quatre, sí. Només hi havia quatre, tampoc hi havia massa opció.
Sí. És poc per treure conclusions, perquè al final el mateix Mandiola ja advertia a la prèvia de la setmana passada que s'equivocaria amb l'11, que no veuríem encara l'Olot que ell vol veure. Jo tinc ganes de veure el partit de diumenge contra el Sant Andreu a casa, contra un rival tan potent, i havent treballat ja amb Mandiola durant una setmana sencera. Al final, la setmana passada havia fet tres entrenaments amb l'Olot. És molt poca cosa, no? Van veure un Olot amb tres centrals i carrilers. Sembla que aquest serà el sistema pel qual apostarà Mandiola, tot i que ell li treu ferro. Ell creu que el dibuix no és important, però això al final és un tòpic i ho diuen molts entrenadors. Sembla que apostarà per aquest sistema per intentar tenir més solidesa defensiva i llavors deixar en punta més lliures Arranz i Xumetra, que són les dues referències ofensives que té l'Olot, no? Amb cartes a la banqueta com Ferron, com Kilian, que són extrems i que l'altre dia no van jugar, i que la segona part et poden desembussar el partit. Hi ha coses a millorar. Mandiola ho sap, l'altre dia va apostar per Eric Vilanova de central al mig de la línia de 3 i no va acabar de funcionar, ell mateix ho reconeixia. Al final Eric Vilanova és un migcampista pur i jugar de central és estrany, veure'l de central. I llavors hi ha altres posicions que veurem quan es recuperin també jugadors que han estat lesionats, no? A l'esquerra amb Vigues, que a veure si ja pot entrar. Bé, al mig del camp veurem, l'altre dia va jugar amb tots, perquè Eric Vilanova va jugar de central i al mig van jugar els tres altres migcampistes, veurem qui deixa fora. És complicat encara de treure conclusions, però Mandiola vol un equip més pràctic. Ell, si cal renunciar a jugar a la pilota, s'hi renuncia. L'altre dia vam veure Batalla servir moltes vegades al llarg, des de la porteria, per tant, renunciant a sortir amb la pilota controlada des de darrere, és un entrenador més pràctic. I que intentarà, doncs, això, no? que l'Olot encaixi pocs gols i que llavors amb la qualitat a dalt intenti marcar-ne més que el rival per guanyar el partit. Jo crec que hem d'esperar un Olot així, no tan obsessionat en tenir la pilota i en sortir amb la pilota controlada.
A nivell d'espectadors, clar, ho dèiem, si després hi ha un playoff no es podrà fer a casa, que això té aquesta part de màgia també i d'importància pel propi equip, no? De tenir l'afició que et dona suport. Ens queden tres partits. Ja, no sé, heu notat un increment d'interès de públic davant la situació que tenim en aquests moments, o no?
Jo insisteixo que tinc ganes de veure el partit d'aquest diumenge també en aquest aspecte, perquè el Sant Andreu és un rival potent, perquè l'Olot s'hi juga moltíssim, perquè serà el primer partit amb Mandiola a la banqueta de l'estadi municipal, bé, a la banqueta en general, perquè l'altre dia no es va poder seure a la banqueta del camp de l'Hospitalet, i aquest ha de ser també un examen per l'afició. Si aquest dia no omplim l'estadi amb més de 1.000 espectadors, malament, no? Serà un símptoma que la cosa no acaba de quallar. Fa dues setmanes hi va haver una bona entrada a l'estadi municipal, a veure si mantenim aquesta tendència i l'augmentem, perquè venen setmanes ara importants i sense poder jugar play-off a casa, com dius, realment a casa en queden dos, el d'aquest diumenge i l'últim contra el Vilassar. Per tant, si l'afició no s'hi enganxa ara, ja no s'hi enganxarà més. Jo espero que sí, que Mandiola ajudi també a engrescar l'afició i que hi hagi una bona entrada. Mira, l'altre dia va ser, de fet, la millor entrada de la temporada, 1.103 espectadors contra el Peralada. Era un derbi, evidentment, i aquests derbis sempre fan que la gent s'hi enganxi, i més venia gent de Peralada. Aquest diumenge ens consta que també vindrà gent de Sant Andreu, tot i que ho hem comprovat a les xarxes socials, que hi ha un enfadament generalitzat a l'afició del Sant Andreu pels preus de les entrades. Ells remarquen que en el partit de la primera volta al Narcís Sala les entrades per tothom costaven 5 euros i que aquí a Olot se'ls fa pagar 10. Per tant, estan enfadats en aquest aspecte, reclamen preus populars. Hi ha uns quants clubs de la categoria que estan aliats en això, és a dir, que posen sempre preus populars a 5 euros.
Perquè això no està regulat, David. És a dir, això cada club posa el que li sembla.
Cada club posa el preu que posa. I aquí les entrades, almenys fins a dia d'avui, estan posades a 10 euros i això ha provocat que hi hagi seguidors del Sant Andreu que s'hagin manifestat a les xarxes amb el hashtag preus populars. Veurem si ve gaire gent o no, però és una afició que mou gent, eh? El Sant Andreu és una de les aficions importants del futbol català i, per tant, jo crec que vindrà gent del Sant Andreu també a l'estadi aquest diumenge.
Molt bé, doncs ho seguirem, evidentment, partit molt important d'aquests tres que queden i després, a partir d'aquí, també amb els ulls posats a la resta d'equips, a veure, sobretot el Manresa, a veure què fa. No tenim més temps, David, però sí que tenim dates de patinatge del campionat espanyol, estatal.
Sí, cap de setmana del 14 i 15 de maig ja està confirmat que el dissabte 14 hi haurà els grups grans i el diumenge 15 els grups petits. Per tant, ja podem avançar que Ràdio Olot hi serà el dissabte 14 a Reus, al Pavelló Olímpic, per viure aquest campionat d'Espanya tan important on el CP Olot jugarà les places internacionals, el bitllet pel campionat d'Europa d'Itàlia i pel campionat del món, que són World Skate Games a l'Argentina, a Buenos Aires.
Principals rivals, així ràpidament, que es trobaran a Reus?
Mira, els mateixos que Catalunya l'altre dia, el Girona, per cert, la classificació al final, ho comentàvem la setmana passada, me'n recordo, i no hi va haver gaire sorpreses, en el que dèiem, primer Olot, segon Girona, tercer Masnou, quart Ona. Per tant, el que ja avisàvem, que Olot era el favorit per quedar primer, ho havíem vist ja a Fontejau, el Girona va quedar segon a 7 punts de diferència, molt lluny, però encara hi va haver més distància amb el tercer i el quart, un grau per sota, aquest Masnou i Tona, que es van jugar la tercera plaça del podi, al final se la van portar el Masnou, i quart va ser el conjunt usonenc. I a Espanya, el campionat d'Espanya, seran els mateixos, sí que s'hi afegiran grups gallecs, madrilenys, altres grups de l'Estat, però sempre els més potents en patinatge artístic en grups de show són els catalans. Per tant, aquests seran els grans rivals del CP Olot per obtenir aquestes places internacionals.
Fantàstic, això serà 14 i 15 de maig, ja ho analitzarem més endavant. David Planella, moltíssimes gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Adéu-siau.